El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i parlem en aquests moments, per començar el programa, de sanitat, de com serà l'Hospital del Futur i de la vocació que té un metge jubilat per la seva professió, per la medicina. L'Hospital del Futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. Amb nosaltres tenim avui, perquè ens parli sobre aquest tema, el Juli Climent, que és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Aixo. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en aquest cas podem dir que la tecnologia tindrà un paper clau, no?, en el disseny dels hospitals del futur.
Sí, i tant. Al final no se podrà concebir l'atenció sanitària sense tecnologia, perquè al cap i a la fi el que fa és potenciar molt més la capacitat professional que ja tenen tots els actors del sector sanitari.
Mm-hmm. Clar, en quin moment ens entra al cap, no?, o com podem pensar i preveure de que l'Hospital del Futur serà sense pacients? Com pot ser això possible?
Bueno, a veure, normalment quan es diu sense pacients és més a l'Hospital del Futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important, no? Al final, el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies com l'Internet of Things, que són els devices que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment. Doncs hi haurà algunes aplicacions que el que faran serà enviar dades a algunes plataformes que, de manera personalitzada, analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors, el que passarà serà que, en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual el que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera. Això que significa que la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers, doncs no serà tan greu i normalment doncs no caldrà una hospitalització tan severa com podria ser a dia d'avui.
Mm-hmm. Clar, això imagino que avançarà fins a tal punt que evitarà també les saturacions als hospitals, als centres de salut, que és una cosa que en aquests moments encara patim moltíssim, no?
Exacte. Això serà, diguem, del més rellevant, perquè, d'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significaran, doncs, que un pacient no arribarà, el que comentava abans, no?, aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Mm-hmm. Clar, vosaltres mateixos dieu que en lloc del pacient anar a l'hospital, serà l'hospital el que arribi fins al pacient, no? Sí que és cert que la transformació digital en la indústria sanitària és imparable. Cada cop estem veient més avenços, no?, més coses a favor, no?, per tal de poc a poc anar curant malalties. Però és cert que això també pot crear una mica d'inseguretat. Pot ser que, per exemple, hi hagi més errors a l'hora de saber si un pacient realment està bé o no?
Doncs, home, sí que és veritat que pot causar inseguretat en determinades persones perquè no és tan directe ni tan material com tindre una persona davant. I això és evident i s'ha d'entendre totes aquestes inquietuds i preocupacions que puguen haver-hi. I respecte al tema de si encerta menys o si encerta més, cal tindre en consideració que normalment quan s'entrenen aquests sistemes, no?, és de la mateixa manera que quan s'estudia un fàrmac o quan es fa un estudi. Normalment hi ha doncs, uns falsos positius i uns falsos negatius. No? Llavors, uh-huh. és millor, o sigui, quan se dissenya una eina d'aquestes, doncs, potser, donar-li un insult a un pacient i dir-li tens alguna cosa i després fer un altre test per a verificar i que no la tinga, que no que se te passi per alt.
Exacte.
Això seria una cosa més greu. Dir-li no et passa res, vés-te'n a casa i després sí que té alguna patologia. Normalment, quan s'entrenen aquests algoritmes, s'intenta que l'error primordial siga el fals positiu. Val? En cas de que la màquina sigui una miqueta més conservadora del que potser hauria de ser. Llavors, això significarà que donarà potser alguna determinada alerta que, bueno, que en realitat el pacient està bé. No? Pues aquí és, l'error que tindrem normalment anirà més per aquest estil, que intentarem solucionar, evidentment, sempre és una cosa que a algun professional de la salut no li agrada tindre alertes falses, això és evident. Però mm-hmm. en la mesura del possible, sempre quan hi hagi un error, normalment serà no tant que no ens ha passat desapercebut una patologia, sinó que potser hem sigut massa curosos i hem dit, ves al metge, i potser doncs, una persona estava sana, i no calia en aquell moment.
Mm-hmm. I també, pensant en el fet del món laboral en si, no? Des del punt de vista laboral, clar, l'hospital no podrà tenir només metges, no? Sinó que també haurà de tenir gent especialitzada, professionals, en aquest cas, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit digital, tecnològic, és així, no?
Correcte. Al final, hem de tenir en consideració, ara estem en el que s'anomena la quarta revolució industrial, val? I en cada revolució industrial sempre hi ha hagut unes tecnologies i unes matèries primes que són les que han fet, bueno, doncs, avançar, canviar de paradigma. I ara, que ningú s'equivoqui, són les dades. Ara és la gran quantitat de dades que tenim i la capacitat d'anàlisi d'elles el que farà que, bueno, apareguin cada vegada productes millors, incloent també el mercat de la salut, i això significarà que cada vegada cal gent més especialitzada en anàlisi de dades, cada gent que sàpiga de això, totes les tecnologies que acompanyen a la dada, des de portar-la del pacient a l'hospital fins a analitzar-la i fer un bon ús d'ella.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades parlem, en aquest cas, de la gent gran, no? Que té moltes més dificultats que no pas la població més jove a l'hora de fer algun tràmit digital, per telèfon, amb l'ordinador. I amb aquesta teleassistència o telemedicina, no? com dieu, també pot sorgir aquest problema, no? Es farà, per exemple, per la gent gran alguna atenció especialitzada? Se'ls hi facilitarà d'alguna manera el procés?
Clar, correcte, sí. Al final ens trobem en la paradoxa de que la gent que més atenció necessita i que millor li vindrien aquestes eines són la gent que està més desconnectada, diguem, d'alguna manera del món digital. Uh-huh. Però al cap i a la fi, les persones grans són les majors usuàries del sistema de salut. Però sí que és cert que se fan esforços a nivell de... El primer de tots és a nivell cultural. És pues, una miqueta ensenyar i també de cara a quan nosaltres estem dissenyant una eina i fent una eina i desenvolupant-la, pensant en aquest tipus de gent que no té tanta facilitat per utilitzar-les. Llavors, no hem d'excloure a ningú, això és el que s'anomena la bretxa digital aquesta, no?
Exacte.
Hem d'intentar incloure a tothom dins de totes aquestes tecnologies perquè al cap i a la fi el que faran serà una millora de vida fonamental per a ells. De totes formes, nosaltres també sabem, els que estem dins del sector, que això no és una carrera de velocitat, sinó de fons. Llavors, estarem intentant posar totes les pedres necessàries en el camí perquè a ningú es vegi exclòs i que cada vegada més gent pugui confiar en aquestes eines digitals i estar segura amb les seves dades.
Mm-hmm. Doncs, Juli Climent, director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com serà aquest hospital del futur sense pacients, no? Que ja de per si crida l'atenció. El futur està més a prop que mai, cada dia ens adonem d'això amb totes les coses que van sortint. Així que moltíssimes gràcies i tant de bo sigui cap a alguna cosa millor, cap a bé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot el sector de la medicina, sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat, però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem de la teva història, no?, de ser metge, sí, del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, jo com molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues, tenia altres feines i jo, pues, vull continuar la meva professió. Perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, sí, estic fent cosetes, que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències.
Mm-hmm.
Sí.
Així,
sí,
doncs...
Sí. Treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Mm-hmm. Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres, amb altres professions?
Sí, sí. Jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts
Ostres.
Anys. Sí, bueno, això ha estat una... Com un hobby, no? I,
uh-huh.
Però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'abogacia, però, sobretot, faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc, i després, una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Partaulí, des de fa molts anys. I ara que tinc temps, doncs encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això, doncs m'agrada molt. Hi ha coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Mm-hmm, clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys, després de 40... crec que era 47 anys de cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de camiller i ja no he parat.
Sí. Clar, suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions,
sí,
no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses, que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que s'interessen per moltes coses, no?
Sí,
que
sí,
són curioses. A veure, amb el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida a emergències mèdiques. I això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, un mes en més, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica,
mm-hmm,
de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord. Està relacionada una cosa amb l'altra.
No hi ha caso d'advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge,
sí,
que volia dedicar-se a això?
Sí, això sí, sí, sempre, de sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, eh? Ella, bueno, no em va influenciar, però a ella li agradava molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser un altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove com a camiller, amb 16 anys, sí, 16-17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falta en si les emergències. Per mi jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, haguessin sigut adequades, pues, jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt, i jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no hagués tingut la sensació de tristor que tinc ara. Sí, sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara, que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, en diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat a la meva vida. Vaig tenir un moment molt complicat perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però clar, va haver-hi un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor, i per mi m'agraden les emergències, no? I, però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, molt bé, sí, estic content. Sí, sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí... deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè,
segur.
Anirà genial, i és, la veritat és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell. Així que hi hagi gent amb vocació és el més important. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos, metge jubilat, però que continua al peu del canó i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada. Gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars, i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que estiguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no?, ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, pues, bueno, pues, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Mm-hmm. Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
De cremes i d'esprais n'hi ha molts i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personal sanitari doncs, que potser doncs, està més capacitat o també és el que està més a l'abast, no?, de la població per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale? I també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, doncs això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, al fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, uh-huh, per tal d'assegurar-te, no?, de que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui que queden lliures de roba, i si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes, i això és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia a poder escollir entre tot el que n'hi ha i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat que dues hores més o menys és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, sobretot cara, no?, que serà cara i escot, les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, pues, clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, doncs pues, hi ha mig braç, no?, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, doncs també, no?, les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també doncs, tota la zona del cap, no?, de la calva, allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho doncs, amb una gorra, protegit, no?, o amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, mm-hmm, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de dues hores, vale? Perquè clar, els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no? Dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan tu poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere de les orelles o així, el clatell, també anar en compte, vale?, perquè a vegades també és una... són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè, bueno, perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, no?, bueno, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar pues amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també pues que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes d'aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de, bueno, doncs des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per, bueno, doncs això, no?, per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica i ara doncs, és, bueno, ja no es veuen tants desgavells, no?, com es veien abans. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bueno, això també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, vale, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat de... O sigui, tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant.
No? La típica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, que ha quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlem de música, de l'estrena del nou disc de Celtas Cortos i del concert que faran properament a Barcelona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Le llevaremos hasta ese avión.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I com dèiem, tenim ara el plaer de parlar amb un grup, Celtas Cortos, que estrenen el seu nou disc i ho faran a Barcelona. El concierto de clausura del Festival Emprentas será con Celtas Cortos el día 27 de abril, donde presentarán los temas del nuevo disco El Mundo del Revés. Hoy hablamos con Jesús Cifuentes, cantante del grupo. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una buena manera de celebrar este lanzamiento, ¿no?, con el concierto.
Pues la mejor manera posible, sin duda, claro que sí. O sea que nada, volvemos a la carga con nuevo disco bajo el brazo y justo iniciando la gira y bueno, pues con muchas ganas de contarle al público lo nuevo que traemos bajo el brazo.
¿Por qué se llama El Mundo del Revés?
Bueno, pues creo que a nada que te asomes al balcón de la vida, pues es fácil de adivinarlo, ¿no? Pues porque estamos viviendo un momento convulso, con multitud de conflictos, con una situación muy distópica. En fin, hay un montón, hay un elenco tremendo de cosas que no están en su sitio. En la vida, el mundo sigue dando vueltas, pero ya casi como una apisonadora, más que una situación equilibrada y normal, ¿no? Entonces esa es un poco la explicación del asunto.
En total son 13 temas en el disco, si no me equivoco. ¿En qué os habéis inspirado para hacer las canciones y de qué hablan?
Bueno, el disco, aunque tiene ese título, porque pues muchas veces se extrae de una, es el single que servirá un poco de presentación, que habla de esto que acabo de comunicar, pero bueno, el disco contiene 13 temas, de los cuales pues hay un amplio abanico, ¿no? Pues como siempre, pues hablan de la realidad que nos rodea, que nos circunda al día de hoy, así como hay otros temas más, podría decirse, intimistas o más en el peldaño de la poesía, y igual que hay algunos temas instrumentales, pues es un poco el mestizaje y la paleta de colores múltiple que tiene de trabajar Celtas Cortos, pues un nuevo capítulo actualizado 2.4.
Además, habéis contado también con 5 temas con la grabación de una orquesta de cámara de Alicante, ¿no?, dirigida por un amigo vuestro venezolano, y os ha hecho unos arreglos para estos 5 temas, ¿no?
Efectivamente, sí, así es. La gente se encontrará con la sorpresa con la sorpresa de estos cinco temas que como tú bien has dicho, pues están aderezados con un envoltorio que un poco inusual dentro de nuestro hacer, y realmente se lo han llevado a un lugar prodigioso y muy estimulante para los oídos, ¿no? Cuando te metes en esos temas te estás sumergiendo, es como sumergirse en el mar y estar rodeado de peces de colores.
Claro, en dos años habéis lanzado seis temas, entonces lo que habéis hecho ahora es trabajar siete y añadirlos a los que ya teníais, a los que ya se encontraban en las plataformas. En estos dos años imagino que habréis pasado por cambios, ¿no? Tanto personales como también en el exterior. Aún así, ¿se han complementado a la perfección unos temas con los otros?
Totalmente. De hecho, lo que veníamos, o sea, los temas de los que hablas que se han ido publicando, todo ello viene de muy atrás, ¿no? Porque digamos que todavía tenemos el reguero de la pandemia, en el momento en el que se paralizó todo, en el que teníamos previsto también la grabación del disco, luego, como te digo, todo se paró y bueno, tenemos un montón de trabajo acumulado como para sacar muchos más publicaciones, pero esto es un trayecto que ha sido un continuo, ¿no? Aunque ha habido ese momento de paralización, con lo cual, lo que te digo, hay nexo de unión porque todo viene de atrás y ha sido un trabajo continuado.
¿Y qué balance hacéis de vuestra carrera en estos momentos?
Bueno, pues no te puedo decir otra cosa que, como casi siempre digo, somos corredores de fondo y supervivientes de una generación, ¿no? Y muy perseverantes, porque la realidad demuestra que aquí estamos con mucha fuerza, con cosas que decir, con trabajo nuevo y disfrutando de lo que hacemos contra viento y marea, ¿no? O sea que, de alguna manera, creo que somos unos privilegiados y orgullosos de ser un rara avis dentro de el mundo de la música, ¿no? Porque funcionamos de manera totalmente independiente y tenemos nuestro lugar, nuestro espacio y yo creo que ya una trayectoria más que consolidada.
¿Tenéis, imagino, ganas de lo que viene?
Por supuesto. Si estás en este oficio es porque lo que te llena realmente es subirte a un escenario y contárselo y cantárselo a la gente, ¿no? O sea, que esta es la gasolina que mueven nuestros motores.
Así es. Los días 19 y 20 de abril también estáis, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, presentando el disco. ¿Qué gira tenéis por delante?
Bueno, pues empieza la gira en este mes de abril y hasta octubre, pues es que pues muchísimo trabajo, por fortuna. Y nada, pues tendremos presencia pues por todos los rincones del estado, en varios festivales, o sea que por suerte nos lo vamos a recorrer de norte a sur y de este a oeste, y yo creo que en casi todos los sitios tendrán ocasión de poder asomarse a la ventana de nuestra música.
Pues este es el nuevo disco, El Mundo del Revés, de Celtas Cortos. Lo estrenan el 27 de abril aquí en el Festival Emprentas. Jesús Cifuentes, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Enhorabuena por este estreno y que vaya muy bien la gira y todos los conciertos que vienen. Gracias.
Muy bien, pues nada, nos vemos ahí el 27 en la Razzmatazz.
Así es, gracias. Chao. I amb l'arribada de la primavera i els primers brots de les vinyes, un grup de 16 cellers, elaboradors de cava, estan participant en la setena edició de la Primavera del Cava. Els caps de setmana, del 4 al 26 de maig, els cellers celebraran l'arribada de la primavera amb un ampli ventall d'activitats creades especialment per aquesta ocasió i oferiran propostes variades, de les que ara en parlarem amb l'Anna Gual, que és responsable de comunicació de l'Associació d'Elaboradors de Cava. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquests caps de setmana que estareu ben ocupats amb el Cava com a protagonista per tal de donar la benvinguda a la primavera, no?
És així, realment la primavera és una època molt bonica en què doncs, tots els camps floreixen i també les vinyes. I justament en aquesta època doncs, tan especial creiem important apropar els visitants perquè la coneguin. Estem acostumats a que tothom visita els cellers en època de verema i en aquest sentit doncs, el que diem nosaltres és que a la primavera els cellers que elaboren cava també són molt interessants.
Mm-hmm. Parlem de propostes variades, d'activitats creades especialment per aquesta ocasió. Quines seran aquestes?
Doncs hi ha activitat realment de tot tipus, eh? Costarà una mica concretar, perquè si entreu a la web, que és laprimaveradelcava.com, veureu que realment hi ha de tot. Hi ha des d'una cursa entre vinyes, molt i molt xula, per gent que està molt en forma i per gent que no ho està, també es pot fer caminant. Hi ha justament caminades entre vinyes, amb aperitius, hi ha després esmorzars de pagès entre vinyes, hi ha concerts també, hi ha maridatges de caves amb formatges, hi ha després doncs, tastos, després el celler d'Altalella doncs, també fa un seguit de plats gastronòmics al voltant del cava, tot això amb vistes al mar. En fi, un seguit d'activitats, totes elles molt interessants i complementàries, i sempre diem que hi ha visitants doncs, que no només es cenyeixen a una activitat, sinó que van a més d'una, perquè totes són molt, molt diverses.
Mm-hmm. Vosaltres mateixos qualifiqueu aquesta iniciativa com a enoturisme en estat pur. O sigui, ho resumiu realment en aquestes paraules i no és per menys, no?
Sí, és així, perquè habitualment el que passa és que molt sovint els visitants van a un celler i fan la típica visita de celler, que és molt interessant, però que de vegades quan n'has vist un ja els has vist tots, no?
Uh-huh.
I aquí el que volem fer és activitats diferents, activitats doncs, que puguis fer una botifarrada de primavera entre vinyes, que puguis anar doncs, a un mercat de primavera doncs, en un celler que tingui food trucks, que tingui música... En fi, múltiples doncs, ofertes que s'allunyen de la típica visita.
Exacte. Clar, les activitats, abans comentaves, no? El fet de que aquestes caminates estan pensades tant per gent que està en forma com per gent que no ho està tant, però realment per quin públic estan pensades? A quin públic van dirigides aquests esdeveniments, aquestes iniciatives que fareu durant aquests caps de setmana?
Doncs és que realment per a tots els públics, perquè de fet amb infants, és a dir, amb un públic familiar, doncs també ho recomanem molt. Els cellers són plenament conscients doncs, que els nens doncs, tenen unes altres, bueno, uns altres requeriments i llavors, doncs, per exemple, quan hi ha un tas de cava, doncs se'ls fa una activitat paral·lela amb els nens, més infantil, fan tas de most... En fi, fan altres coses, no? Això a nivell de públic familiar. Després, públic més jove, doncs també hi ha activitats que s'adapten perfectament a ells. Públic més gran, també. Realment estem contents perquè des de l'Associació de Laboradors de Cava el que veiem és que el públic ens ve és de molts tipus, tant homes com dones, diferents rangs d'edat, diferents procedències, també... Mm-hmm. Per tant, hi ha activitats per a tots els gustos.
Clar, suposo que també és una crida cap al turisme, no? Cap a la gent que vulgui venir a fer una experiència diferent de les que es fan normalment amb vosaltres, no? I també amb el Cava com a protagonista.
Sí, exacte. Justament molta gent es cenyeix amb el Penedès, quan pensa amb el Penedès pensa només això, no? Amb les vinyes, però és que a les vinyes s'hi poden fer moltes coses, no? I nosaltres ens ve, per exemple, molta gent doncs, de la ciutat de Barcelona i es queden sorpresos amb tot el que ho podem oferir en aquests cellers que elaboren cava. I per tant, sí, sí, realment és un gust, sobretot veure que la gent repeteix any rere any, perquè ja són 7 anys que ho estem fent, 7 anys, i no són pocs, i realment la gent doncs, li agrada repetir.
I on estareu ubicats? On es farà això?
Doncs mira, principalment a la comarca del Penedès, d'acord? Que és on tenim la major quantitat de cellers participants. Però a part de l'Alt Penedès, també tenim doncs, algun celler que està a l'Ella, a l'Alt Camp i també a la Conca de Barberà. Això vol dir que si hi ha doncs, persones pròximes a aquestes comarques que troben que prefereixen no moure's tant, doncs també poden anar cap allà perquè hi ha ofertes molt interessants a prop seu.
Exacte. Doncs Anna Gual, responsable de comunicació de l'Associació Elaboradors de Cava, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos el que fareu durant aquests caps de setmana de maig, i que vagi molt bé, que vingui moltíssima gent a tenir aquesta experiència amb tots vosaltres i també a provar el cava que feu. Gràcies, que vagi molt bé.
Us ho agraïm, us esperem tota la primavera de la cava.
Gràcies.
Una abraçada.
I en uns minuts parlem amb Juan Francisco Martín Seco, autor del llibre Tierra Quemada.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Sí. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Juan Francisco Martín Seco és l'autor del llibre Tierra Quemada, on dona resposta al llibre de Pedro Sánchez. En parlem. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Francisco Martín Seco, que es economista y escritor de Tierra Quemada, libro donde hace un análisis del gobierno de Pedro Sánchez de los últimos 4 años como respuesta al libro Tierra Firme, que él mismo publicó. Juan Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted dice en el libro que nace del convencimiento de que aquel peligro que se señalaba se ha cumplido. ¿Cuál era ese peligro?
Pues el que diésemos como normal lo que era insólito, dar como lógico lo que era irracional, dar como progresista y hasta honesto lo que era obsceno, ¿no? Es decir, nos hemos venido acostumbrando a una serie de cosas que eran totalmente insólitas, que eran no conocidas dentro de la democracia y dentro del juego democrático, y nos terminamos dando como normal, ¿no? Y eso ya pasaba en la época anterior, a partir de la moción de censura. Yo en un libro anterior lo titulaba Una historia insólita, porque precisamente narraba los hechos que parecían totalmente insólitos y sin embargo los íbamos adquiriendo como normales. Y bueno, ese miedo de que fuese así, pues se había cumplido claramente, sobre todo en las elecciones del 23 de julio, en las elecciones generales. No es que este libro sea una contestación en sentido estricto al el título, sí, pero nada más que el título, porque yo tenía terminado el libro cuando lo publicó Pedro Sánchez, prácticamente lo tenía terminado, y tampoco he leído el libro de Pedro Sánchez, lo confieso, ni me interesa demasiado. Sí es una contestación a los 4 años y al relato que ha mantenido Pedro Sánchez y todos sus aláteres a lo largo de estos 4 años, o 6 años, más bien, porque desde la moción de censura del 18.
Entonces, ¿de dónde sale el título de Tierra Firme, no? Tierra Quemada.
Pues de eso, cuando tenía prácticamente terminado el libro, lo digo en la propia introducción, que se me ocurrió ponerle Tierra Quemada como antítesis al título de Tierra Firme. pero no porque fuese una contestación al libro, sino porque era contestación al relato de que había mantenido Sánchez y los hechos que había mantenido Sánchez a lo largo de todos estos años.
Claro, en el libro se tratan temas como economía, la guerra de Ucrania, la política también social y fiscal, la inflación. Se habla de muchísimos temas, pero es fácil, de hecho, hablar sobre Pedro Sánchez, hablar de la situación actual, o se pone un poquito entre las cuerdas a hablar de este tema.
Si lo que te refieres es que tiene más dificultades después de vender el libro y que el libro esté en las librerías, indudablemente.
Claro.
En las librerías, en los medios de comunicación, en fin, hay una autocensura que funciona, no hace falta que esté la censura, hay una autocensura que funciona de forma natural y que dificulta la difusión del libro y la publicidad del libro, ¿no?
Dice que el libro realmente no lo ha leído, pero ¿qué piensa de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que es un aventurero, claramente, un aventurero que, por desgracia, se ha dedicado a la política y entonces está dispuesto a lo que sea, absolutamente a lo que sea, con tal de mantenerse en el poder. Eso ya pasó en las elecciones del 14 o el 15, porque tuvo los peores resultados del Partido Socialista que había tenido nunca. De hecho, con mejores resultados que él, pues dimitió Almunia y dimitió Pérez Rubalcaba, y él sin embargo pensó que aún con esos malos resultados podía llegar a la presidencia del gobierno siempre que se aliase con todo lo que fuese, sin importar demasiado cuáles fuesen sus aliados, ¿no?
Usted de hecho perteneció al gobierno hace 3 décadas con Felipe González. ¿Qué diferencias observa en la política española entre aquel momento y el actual?
Mucho. Yo creo que hemos sido... Hay una ley en economía que se refiere a la moneda y dice que la moneda buena expulsa a la mala. Porque significa que de alguna manera... Perdón, la moneda mala expulsa a la buena. Porque quiere decir que la moneda buena se atesora y por lo tanto expulsa de mercado... Es expulsada del mercado por la mala. Yo siempre he dicho, esa ley se atiene muy bien a la política. La política o los políticos malos expulsan a los buenos. Entonces yo creo que hay un deterioro clarísimo en todos los partidos, en todas las instituciones, en el tema de la política. Entre otras cosas porque en aquella época, pues todo el mundo venía la transición, todo el mundo tenía su profesión, no eran, y ahora se ha profesionalizado de tal manera que hay mucha gente que llega y no ha hecho nada más que estar en un partido, desde las juventudes socialistas a nuevas generaciones, han entrado jovencitos y han ascendido y lo único que saben realmente es de la política en el mal sentido, es decir, del navajeo político.
¿Y qué cree que quedará de Sánchez? ¿Qué quedará del PSOE cuando Sánchez pierda el poder?
Hombre, yo no soy profeta, porque no... Pero me temo no del PSOE, sino en general de la izquierda, va a quedar muy mal, en una situación muy precaria. Eso es indudable, es decir, porque está omitiendo tal tema de dislates en el tema político, en el tema de las instituciones, que cuando esto se pierda va a ser muy difícil que puedan justificarlo lo que ha ocurrido aquí en España, ¿no? Y yo pienso que, por desgracia, pues va a venir una época en que la izquierda va casi a desaparecer y lo que va a dar va a ser unos gobiernos de derechas durante mucho tiempo, ¿no?
Y hablando, de hecho, de la situación actual, ¿qué le parece que Pedro Sánchez tenga atado el presente y el futuro de España a manos de Puigdemont?
Bueno, creo que ese es el gran problema, pero como digo, desde el año 14 o 15, que con 90 diputados no tenía más, bueno, después ni 90, porque hubo segundas elecciones y 85. Con 85 diputados, pues se hizo con el gobierno, pero entonces a base de aliarse no con nacionalistas. Porque los nacionalistas, de alguna manera, todos los gobiernos anteriores también habían pactado, no, con golpistas, es decir, con aquellos que habían dado un golpe de Estado, y con, de alguna manera, los que eran herederos, por lo menos ideológicamente, del terrorismo. Claro, esto era impensable, por supuesto, para cualquier partido de corte constitucionalista, de ahí que, por ejemplo, cuando le preguntaron a Rubalcaba por esta posibilidad, dijo que eso era... como Frankenstein, ¿no? Que era un monstruo, no se podía, dentro del PSOE incluso no se podía, bueno, de hecho fue la razón por la que le echaron del de secretario general del comité, el comité federal. Bueno, eso ha ido a más y ha terminado pues con el tema de negociar con un prófugo de la justicia, de ir a Waterloo a negociar con él, de terminar que los asuntos se pactan en Ginebra, en fin, un disloque todo, ¿no?
Esto al final es lo que nos espera, ¿no? Este proceso largo que viene a partir de ahora. Desde su punto de vista, dice que las expectativas son pesimistas, ¿no?
Sí, yo no lo veo. Insisto, los no ya nacionalistas, sino los independentistas, golpistas, y los de ETA, y bueno, y en general, todo el independentismo, nunca va a estar mejor que con Sánchez. Es decir, porque está dispuesto a dar absolutamente todo, lo estamos viendo, o sea, realmente es que, bueno, ellos lo dicen, o sea, dicen, no, decía que no podían los indultos, ya da los indultos, que no se podía corregir la malversación y se ha corregido, que no se podía quitar el delito de sedición y se ha quitado, que no se podía dar la amnistía y se está haciendo, ¿no? Y saben que lo que pidan... Sánchez se lo va a conceder con tal de seguir en el gobierno y en la Moncloa. Uh-huh. ¿Cuánto puede durar esto? Pues no lo sé.
Pues Juan Francisco Martín Seco, economista y escritor de Tierra Quemada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Y hablarnos de la situación actual y de su libro. Gracias.
Vale, gracias.
I atenció perquè milers de parelles, de fet, a Catalunya, amb 2 anys de convivència o fills en comú, però que no han arribat a formalitzar la seva relació davant d'un notari o en l'Ajuntament, podrien perdre els seus drets i quedar desprotegides si el Tribunal Constitucional tombés part de la norma catalana. El 90% de les parelles, de fet, a Catalunya no compleixen amb aquest requisit i en cas extrem de la mort d'algun dels convivents podrien quedar-se sense pensió i desprotegits, com comentem. De fet, això mateix és el que li va passar al Javier. La seva dona va morir l'any 2019. Van tenir 2 filles en comú, però com no estaven casats ni havien formalitzat els 18 anys de parella estable que portaven, es va quedar sense pensió de viudetat. Avui tenim amb nosaltres a la seva advocada, la Marta Loza, perquè ens expliqui com està en aquests moments, com es troba la seva situació actual. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, una situació complicada, la de Javier, ¿no?
Sí, bueno, y la de muchas parejas que, a ver, de hecho, pareja de hecho significa de eso, sin formalización, pero sería mejor que fuera una pareja de hecho de derecho y estuvieran inscritas o como mínimo un acta notarial pues verificando que tienen esta condición de pareja de hecho. ¿Por qué? Porque si no lo formalizas, de alguna de las maneras, se considera que no era tu intención constituir esta pareja de hecho. Así como la legislación catalana ha establecido unos requisitos o unas formas de poder acreditar estas parejas de hecho que no han querido formalizar, eso puede ser tumbado, ¿vale?, por el Constitucional si no se nos dejan seguir estas pautas o estas formas de reconocimiento fuera de los registros. En el caso de Seguridad Social, las pensionabilidades tienen obligatoriamente que estar inscritas o bien tener un acta notarial como mínimo de 2 años desde antes del fallecimiento para poder tener derecho a la pareja. En el caso de Javier, pues evidentemente ante una situación en la que se te diagnostica una enfermedad muy grave, en lo que lo último que piensas es en formalizar nada, pues en el momento de fallecer también fue un caso de cáncer fulminante que en una semana pues la pareja falleció, no hubo tiempo de reacción ni de nada, aunque tenían, bueno, 2 hijas en común y una convivencia de más de 20 años.
Uh-huh. Pero... Claro, hablamos de situaciones en las que no se ha dado el caso, ¿no?, que con la vorágine del día a día pues no se formalizó, no se hace, como tantas cosas, ¿no?, que no hacemos. Pero ¿hay alguna solución? Claro. En este caso, Javier, por ejemplo, o otras personas han podido solucionar y tener en este caso pues una compensación o la pensión de viudedad, algo al menos.
No, esto es tajante, o sea, si no se cumplen los requisitos es como si no has cotizado lo suficiente o no tienes carencia, lo que sea, pues las pensiones no tienes acceso a ellas. La verdad que mucha gente desconoce estos hechos, consideran que, como se hace a veces bombo, de las parejas de hechos quedan equiparadas. Ojo, equiparadas hasta 2022, incluso a las parejas de hechos se les pedían más requisitos, aparte de tener esta inscripción, unos requisitos económicos que no se pedía a los matrimonios. También es cierto que a los matrimonios no solo casarse y al día siguiente, si falleces, ya es automática casarse, sino que si, por ejemplo, yo me caso con alguien que resulta moribundo, estoy defraudando la ley también. No puedo casarme para tener derecho a una pensión de viudez. Eso es lógico, no se puede hacer en fraude de ley. Lo que pasa es que a veces nos pasa que pensamos que somos eternos todos y ya lo haremos. Pues ojo, porque el ya lo haremos quizá lo que nos provoca es que tengamos menos derechos que el haberlo hecho cuando nuestra intención inequívoca era constituir una pareja, porque así la hemos hecho.
Claro, claro. Sí. Esta ley, si no me equivoco, la ley catalana es del año 98, ¿no? Y
así.
¿Qué es lo que contemplaba realmente?
Bueno, eso es el Código Civil catalán, ¿eh? Son las formalidades para constituir o para considerar que una pareja es una pareja de hecho.
Exacto.
Independientemente, o sea, pensemos que la legislación catalana pues tiene competencias en derecho civil, que este más influye más que en viudades en lo que es derecho de familia. Por tanto, no es que te dé el derecho a la pensión de viudez, que eso es una regulación estatal, sino a aquellos derechos que puede tener la persona que supervive a esta fallecida en cuestiones hereditarias, pensiones de alimentos. Todo esto es lo que la legislación catalana decía: a esta persona a todos los efectos se considera pareja de este, por tanto tendrá derecho, por ejemplo, me invento, a la vivienda habitual, pues a residir en ella, ¿vale? O a tener derecho a una parte de la herencia. Claro, esto es, si no estaba regulado de ninguna manera, también lo perdía. La regulación catalana reconocía estos derechos a la pareja superviviente.
Claro, supongo que entonces...
Eso es lo que quedará.
Sí. La recomendación básica entonces sería formalizar esto, ¿no? Si se quieren derechos y deberes, en este caso, casarse o formalizar la pareja ante notario o en el ayuntamiento, ¿no? Sería la única solución, digamos.
Correcto. Sí, para no tener que estar... A ver, el problema es que eso sí que se va a ir regulando. O sea, la legislación siempre va detrás de la realidad. O sea, el legislador en un momento dado pues tendrá que ver que no todo el mundo quiere hacer estos requisitos, pero de alguna manera sea de probar, ¿no? Documentalmente, de alguna manera, que tu voluntad inequívoca era construir esta pareja. Porque es verdad que yo puedo tener hijos o puedo tener una casa en común con alguien, pero no querer tener una pareja, de hecho, con aquella persona. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. También hay que regular. O sea, pero la gente que lo hace ha de ser consciente de: yo tengo hijos con esta persona, pero no es que sea mi pareja. Y entonces, por tanto, no tendré esos derechos. Lo que no puede quedarse tranquila es: yo tengo hijos, tengo una casa en común, tengo cuentas, tengo toda una serie de cosas y pienso que estoy cubierta. No, has de inscribirte. En aquellos lugares en los que hay un registro, tengo que inscribirme o como mínimo hacer un acta notarial para acreditar que yo, mi voluntad es ser una pareja con aquella persona.
Pues Marta Loza, abogada de Javier, que se encuentra pues en esta situación tan complicada. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Venga,
y contarnos su historia. Gracias. Amb l'objectiu de promoure una major conscienciació social per deixar de normalitzar l'ús de les pantalles abans dels 3 anys, la cooperativa de telefonia i internet Som Connexió ha iniciat una campanya de distribució de la seva guia d'Espantalla'm. En un mes s'han repartit uns 30.000 exemplars en prop de 200 centres educatius, llars d'infants, escoles bressol, biblioteques, centres pediàtrics i ajuntaments de Catalunya. I sobre el tema li volem preguntar a la Mercè Botella, que és sòcia fundadora de Som Connexió, qui també participa en el Departament d'Infància i Pantalles. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, es tracta d'un acte, no?, de conscienciació social per normalitzar, per deixar de normalitzar, més ben dit, l'ús de les pantalles abans dels 3 anys. Clar, té un impacte negatiu, no?, la tecnologia en infants tan petits, dels 0 als 3 anys.
sí, la veritat és que sí, que el cervell humà no està dissenyat per tenir aquesta exposició a les pantalles, aquests impactes perceptius tan àgils, tan ràpids, amb tants colors. Si ens imaginem un humà de fa, no sé, bueno, de prèvia a les pantalles, doncs això no s'ho trobava mai, un moviment ràpid de colors i de llum. És més aviat una senyal d'alerta, hi ha un risc, no?, de vigilar. Llavors, ens hem acostumat i no ens ho sembla que tingui cap impacte, i a més s'hi queden badant, o sigui que ens sembla que justament els hi agrada, eh?
Mm-hmm. Clar, em crida l'atenció, no?, que per exemple, els pares o les mares puguin ja donar la pantalla, no?, donar un dispositiu mòbil, un ordinador, la televisió, el que sigui, a un nen o una nena tan petits, no? Suposo que deuen saber i deuen ser realment conscients de que no és bo per ells, no?
No, ho fem perquè, de fet, tots els pares i mares, tots, sense cap excepció, volem el millor, el més millor pels nostres fills. Per tant, jo no dubto gens ni mica que qui ho fa o bé perquè no n'és conscient del mal que els fa, o perquè no tenen una altra alternativa, és a dir, han de distreure la canalla i no tenen amb qui deixar-les, i per fer dues coses alhora a vegades els has de tenir vagant, i és una manera de tenir-los vagant, perquè aquesta estimulació tan forta a través dels ulls i de la oïda, doncs els desconnecta i els veus com quiets. I sembla que estiguin contents. Llavors és la reacció del cervell que fa això, i a més com que genera addicció. Quan veuen pantalla, la demanen. O sigui que els pares i mares que ho fan és perquè es pensen que els ajuden a distreure's i que aprenen coses i que és bo per ells. No es pensen que ho fan malament, no? Mm-hmm. Justament per això hem tret la guia, perquè clar, prenguem consciència que fora del que ens semblaria, per com veiem que reaccionen, doncs no és bo per ells.
Mm-hmm. Perquè quins riscos pot tenir aquesta ús excessiu de les pantalles? Abans ja comentàvem el fet de que el cap, no?, el cervell, no està format ni molt menys per tal d'assumir aquest moviment tan ràpid, no?, aquesta interacció, però quins riscos a la salut de l'infant pot tenir aquest ús excessiu?
Doncs, d'entrada, el que fa és que un bebè, un bebè de fins a 3 anys, com a mínim, necessita conèixer el seu cos, s'ha de moure. Mentre està davant d'una pantalla, no es mou, està quiet. I, per tant, tot l'aprenentatge que els arriba a través del cos, tant de temps es passa amb la pantalla, tant de temps no estan aprenent el que els toca aprendre en aquell moment. Que, d'una banda, és doncs experimentar doncs les textures, experimentar, exercitar la musculatura, o sigui, exercitar els ulls, perquè davant d'una pantalla la vista és molt fixa, però no manipulen, no hi ha una manipulació rica d'ulls i mans i cos, val? Tot això, tampoc el llenguatge, perquè escoltar-lo no l'aprenen escoltant-lo, l'aprenen en interacció. I l'altre element molt important és que mentre estan en una pantalla, ells no en són conscients, però el seu cos el que els diu és que no hi ha ningú que els està estimant, estan sols. Val? O sigui, no hi ha la calidesa de la mare, del pare, d'una persona adulta que els hi està, que està amb ells. No reben amor, reben informació, però la informació no els fa créixer emocionalment, sinó que se senten sols, de fet.
Yeah.
Per això, molt sovint, si ens fixem en algun nen o nena que porta estona, així petit, que porta estona davant d'una pantalla, quan li prens, la primera reacció és de molta ràbia, de molta, o sigui, com una reacció emocional molt dura, molt agressiva. I és perquè els acabes, o sigui, han estat sobreestimulats, tot allò que els ha entrat no saben què fer-ne i a sobre s'han sentit sols. Llavors els surt el pitjor.
Clar, sí, és complicat el tema, però quins consells, quines recomanacions en doneu amb aquesta guia, amb Despantalla?
Doncs la principal
és que si podem evitar que estiguin en pantalles de 0-3, aquesta és la millor de les opcions, la millor. És a dir, que busquin alternatives, bueno, tal com s'havia fet la criança abans de les pantalles, que també s'havia fet, i que s'ha de fer sempre. Doncs és com recuperar el que s'havia fet abans. Quan anaves a un restaurant, doncs, i anaves amb canalla, i no hi havia pantalles, perquè no en teníem, doncs t'emportaves un conte, t'emportaves uns colors, t'emportaves alguna cosa perquè poguessin manipular, i és cert, hi havia un dels dos de la parella que estava pendent de la criatura i es feien torns. Havia anat així sempre. I no podies estar desconnectat. O sigui, ara és que, clar, permet desconnectar. Pots estar tothom tranquil a taula i la criatura està aparentment feliç, no? Mm-hmm. Però si n'ets conscient que no, doncs és recuperar el que havíem fet abans. Jugar amb els dits, posar-los a la falda, fer jocs de falda... Aquestes coses de tota la vida.
Un joc, doncs, més amb la vida real, no podem dir, o sigui...
Exacte.
Amb el dia a dia.
De les coses, que mirin quina textura té un tap de suro, prou gran que no se l'empassin, està clar, jugar amb el tovalló, fer bromes, amb, saps, com si fos un titella... Bueno, interactuar, el que havíem fet sempre. El que passa és que les pantalles han ocupat un espai i és possible que ara hi hagi famílies que gairebé ja van créixer en pantalles. I aleshores, fins i tot, no se'n recorden, o sigui, no tenen un record de què va passar amb ells de petits, no?
Ja,
que sí. Pot ser que ja n'hi hagi de famílies així, eh?
Exacte. Heu repartit uns 30.000 exemplars, més o menys, a moltíssims centres de Catalunya, educatius i els d'infants, com abans comentàvem. Com ha estat aquesta rebuda?
Doncs, com que els centres educatius, els centres pediàtrics, tots aquests llocs tenen o sigui, veuen any a any els impactes de l'ús de les pantalles en petits. O sigui, tenen claríssim i no saben com transmetre-ho. Llavors, ha tingut una boníssima acollida perquè no només els ho diuen, sinó que a més els poden donar un document que és molt primet, que és molt àgil, molt fàcil, que explica lo essencial i poca cosa més, de no només quins impactes té, sinó que què poden fer, no? Una mica quines alternatives, com ho podem fer. I, bueno, l'acollida ha sigut boníssima, clar. Boníssima. Molts ens diuen... Feia molt de temps que ens feia molta falta. Des de just tornada a la pandèmia...
I tant,
Hem vist clarament l'impacte que això ha tingut, perquè ha sigut un abans i un després.
Exacte. Si ja estàvem digitalitzats, podem dir, amb la pandèmia, que tot va començar a ser en línia, ja va tenir un boom increïble, podem dir, sí.
Exacte, i no hem anat enrere i no ens han enganxat que encara teníem poca consciència de quins eren els impactes.
Moltes famílies, no?, a part d'aquests centres, d'aquestes escoles, també han donat, no?, us han demanat. Doncs aquesta guia, no? S'han fet més de 600 peticions, tant de famílies com de particulars que estaven interessats en la guia. Això suposo que deuen ser famílies... Que no saben, no?
Que d'alguna manera o altra, si s'han assabentat que tenim aquesta guia, que la repartim, que la regalem, i aleshores s'han posat en contacte amb nosaltres, o perquè eren persones sòcies i ho han sabut de primera mà, o perquè ho han sabut a través dels centres, o a través d'una biblioteca, o a través d'algun conegut, i aleshores ens han demanat doncs, per distribuir-ho en els seus entorns. Exacte. Sí. Peticions han arribat. Sí.
Exacte. I que potser no sabien del tot com gestionar, imagino, no?, aquest ús de les pantalles quan realment estem envoltats, no?
Sí, més que res, gent que observant el seu entorn se n'adona que s'està fent un ús excessiu,
clar.
Que veuen que els infants... No tenen un domini del llenguatge, els que més utilitzen les pantalles, com el tenien abans, que no fan un desenvolupament físic tan ràpid com abans, i per tant detecten que hi ha un problema, no?, que hi ha un problema social, i per tant s'han posat com al servei de contribuir a la distribució d'aquesta guia. Sí.
Mm-hmm. Doncs Mercè Botella, sòcia fundadora de Som Connexió, i també participant en el Departament d'Infància i Pantalles. Moltíssimes gràcies per parlar del Despantall amb aquesta guia per infants de 0 a 3 anys. Esperem que la gent sigui més conscient i doncs es posi límits en aquesta educació tan primerenca, no, dels nadons i les pantalles. Moltíssimes gràcies.
Exacte, moltes gràcies a tu.
I continuem d'aquí no res per parlar amb grans hotels de Catalunya. Actualment són 32 i volen arribar als 50 en 5 anys.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer unas sentadillas tan sencillas como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Actualment hi ha 32 grans hotels de Catalunya i l'objectiu és arribar als 50 en 5 anys. En parlem. Un total de 32 hotels independents i singulars de Catalunya s'han aplegat sota la nova marca Grans Hotels de Catalunya, fruit de la unió entre Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels, amb l'objectiu d'anar incorporant hotels de les mateixes característiques i arribar als 50 d'arreu de Catalunya en els propers 5 anys. Sobre aquesta nova iniciativa en volem parlar avui amb el president de Grans Hotels de Catalunya, el Jordi Mías. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Clar, l'objectiu és aquest que he comentat, però d'on surt aquest projecte?
Doncs aquest projecte, la seva gènesi es remunta ja uns quants anys enrere, un petit grupet d'hoteler del Baix Empordà, que combinava una sèrie de característiques com hotels de caràcter familiar, és a dir, que estaven regentats i gestionats per famílies directament, amb una singularitat d'ubicació, amb una gastronomia molt marcada amb el territori. Van decidir ajuntar-se per doncs això, unir forces i mirar de promocionar-se i comercialitzar-se així en conjunt una mica per fer front a les grans plataformes. Estem parlant de finals dels 90 i ha anat evolucionant una mica fins ara. Aquí hi haurien dues variants, que la que vam veure que hi havia hotels de 15 o menys habitacions, és a dir, que eren microhotels, ja vam llançar en el seu dia petits grans hotels de Catalunya per tot el territori català, i el que no havien fet era els hotels ja de la província de Girona, que van créixer després des del Baix Empordà fins al territori des del Pirineu, al trobar tres hotels que tenien els mateixos interessos, però el nom els tirava una mica enrere perquè promocionar-se sota el paraigua de Costa Brava, doncs per notar la Tarragona, l'interior de Barcelona o Pirineu de Lleida, els era una mica xocant. I ja arran de la Covid vam decidir doncs que faríem el pas una mica també com els nostres companys de petits per crear aquesta marca de Grans Hotels de Catalunya i així doncs acollir tots aquests establiments de Catalunya que comparteixen aquests valors i característiques doncs per anar a promocionar i a paquetitzar doncs aquestes experiències que també saben fer als altres hotels.
Mm-hmm. Ara, en aquests moments, teniu un total de 32. En 5 anys voleu arribar als 50. Creieu que és possible, que esteu en el camí d'aconseguir-ho?
Sí, perquè hem anat veient al llarg de tots aquests anys doncs que realment la hostaleria a nivell del territori català, no només aquí a la província de Girona, sinó a la resta de contrades, com bé us deia, gaudeix molt d'aquest producte d'hotel petit, singular, de gestió familiar, moltes vegades hi ha la segona, tercera o fins i tot quarta generació, com tenim d'alguns, i que tenen doncs, a vegades els mateixos handicaps, problemes o també els mateixos valors que nosaltres. Per tant, jo crec que els aconseguirem engrescar per unir-se, per doncs, donar-los o compartir amb ells les nostres eines tecnològiques, que també és un puntal del grup, que ens permeten doncs, competir com a les grans cadenes verticals a nivell d'eines tecnològiques i de distribució. Per tant, creiem i som optimistes que en aquest període de 5 anys hauríem d'arribar en aquests 50 establiments per tot el territori català.
Mm-hmm. Clar, aquests establiments hotelers són tant de costa com de muntanya i de ciutat, i encara que són diferents, tenen en comú que tots són de propietat familiar, no?
Sí, de fet és una de les coses que realment és una de les barreres d'entrada, evidentment la singularitat d'aquests establiments és això, el que hem de ser de titularitat i de gestió familiar, on el dia a dia doncs, està, diguéssim això, gestionat pels propis propietaris, i repeteixo, en la majoria dels casos estem parlant ja de segones, terceres i en diversos dels companys, ja fins i tot a quarta generacions, amb històries tan boniques com que en la majoria dels casos d'hotels com la Ribes de Freser, els Caçadors de Ribes o l'hostalí de Tamariu, inicialment, de fet el nom ja ho diu, eren hostals que han anat evolucionant, o en alguns casos com els Caçadors eren restaurants amb habitacions que han anat evolucionant fins a dia d'avui a ser establiments doncs això, amb instal·lacions perfectes, amb grans ubicacions i amb un servei i un tracte molt personalitzat i exquisit, que és com el que desprenen les famílies hosteleres d'aquí a casa nostra.
Mm-hmm. Clar, la majoria estan ubicats a les comarques de Girona. Ara sí que és cert que us voleu també estendre a les comarques de Lleida, Tarragona i aquí a Barcelona. Però qui seria el client perfecte a l'hora de venir a aquests hotels? Quines persones estan, doncs, adreçades a poder venir a instal·lar-se uns dies als grans hotels de Catalunya?
Doncs mira, Marc, clar, el bo que tenim és que primer de tot els hotels en aquest aspecte, tot i ser molt homogenis en aquests valors, en aquests serveis essencials, té una casuística que fa que cada un després dels establiments tingui una idiosincràsia totalment diferent a l'altra. Primerament per la ubicació, perquè evidentment no és el mateix estar en una cala, com dèiem ara, de Begú, Calella, Palafrugell, que està ubicat a dalt a Parets de Molló, a un peu de la frontera de França, envoltat de poltres. Per tant, o bé aquí a Girona, com el nostre cas, l'Hotel Carlemany, o a Navata, envoltat amb un camp de golf, fins i tot. Per tant, el que oferim a tots és un rang de possibilitats, d'experiències, que es poden fer al llarg de tot l'any en funció també de les teves necessitats. Som pioners en el tema de senderisme i paquets enogastronòmics, de cicloturisme i senderisme, com dèiem, on a fora, a l'estranger, tenen moltíssim d'èxit. És que comencen el grup de l'estada al Pirineu, en els hotels que tenim al Pirineu, a Setcases, a Ribes, com deia, a Molló, i van baixant doncs, a peu o en bicicleta i es van allotjant als diferents hotels doncs, per conèixer a cada lloc el territori, que és diferent a mesura que van baixant. La gastronomia totalment és diferent des que comences al Pirineu fins que acabes a qualsevol de les platges de Costa Brava. I aquest model és una mica el que volem replicar doncs, a la resta del territori. Per tant, la necessitat, doncs, en funció del que et vingui de gust, podràs escollir un hotel o un altre, o el mateix hotel, però per diferents necessitats. Tant una escapada amb una colla petita per fer una experiència enogastronòmica en un dels cellers que col·laborem, com una escapada cicloturista o una escapada, evidentment, en parella per desconnectar o tornar a connectar doncs, això, amb la teva parella o la teva família.
Mm-hmm. I com es preveu la temporada d'aquest estiu, la temporada 2024?
Doncs mira, la temporada, nosaltres no ens agrada parlar de temporada, com deia, ens agrada parlar de tot l'any, perquè una de les coses que mirem de fer és en el màxim dels establiments possibles doncs, obrir tot l'any per justament donar cabuda a tota aquesta sèrie de clients, que no només han de venir o poden venir en època estival o en època vacacional, sinó que tant el territori com els mateixos establiments, com les opcions que els oferim nosaltres, fa que puguin venir durant tot l'any. Aquesta temporada es presenta, si no hi ha cap sorpresa o desgràcia a nivell geopolític, es presenta realment molt bona, molt interessant. És a dir, ja el 23 va ser molt bona, aquest any cada cop estem veient més que hi ha una anticipació de la reserva, és a dir, que el client adelanta el seu procés de reserva amb molts mesos d'antelació, és a dir, que el tema de gaudir d'uns dies de descans, desconnexió, cada cop està sent més una prioritat i la gent s'ho mira molt i ho reserva amb molta anticipació, i estem molt, molt contents de com està anant el procés de la reserva. Sí que també una de les coses molt grans és que estem veient ja que el client americà passarà a ser el client tercer en nombre d'hostes als nostres hotels, per després del francès i el britànic. Per tant, això és una molt bona senyal de que s'estan fent les coses bé i que la gent doncs té ganes de viatjar.
Mm-hmm. Doncs Jordi, jo ja estic mirant a veure què és el que puc fer aquest estiu. No descarto venir a un d'aquests hotels, que la veritat que ho has explicat superbé, i ganes no falten de venir a qualsevol d'aquests que teniu arreu de Catalunya a gaudir de l'estiu i de tots aquests plans que heu explicat. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests grans hotels de Catalunya, com són i què és el que fan, i esperem, com bé expliques, que aquesta temporada sigui tan bona i superi, si pot ser, la del 2023. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La gent que viu a pobles petits i aïllats està acostumada a haver de fer quilòmetres per absolutament tot. Anar a la farmàcia, a mirar roba, visitar el metge, o activitats d'oci, com per exemple anar al teatre. Una situació que els obliga o bé a agafar sempre el cotxe o a dependre constantment del transport públic, si és que n'hi ha. Volem parlar amb el Moja, un mestre rural, és professor de pràctiques a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, i el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història, com és el seu dia a dia i quina és l'excursió que fa per anar al seu lloc de feina. Moja, molt bon dia.
Hola, bones.
És així, oi?
Exactament, sí, tant per anar a la universitat com per anar a l'escola, en el centre de pràctica d'on estic, he de recórrer alguns quilòmetres, sí, sobretot per anar a la universitat.
Clar, tu vius a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, no? I fins a on t'has de desplaçar? Fins on has d'anar?
Actualment, per anar... jo visc en un poble, que és el Sant Llorenç del Muga, i per anar al centre on realitzo pràctiques he d'anar fins al poble de Llers, i per anar a la universitat he d'anar fins a la ciutat de Girona.
Més o menys, quan diries que et trigues anant i tornant?
Són a uns 70 quilòmetres, he d'agafar tren, seria una... anant i tornant serien aproximadament unes 2 hores i mitja.
Unes 2 hores i mitja. Vas en transport públic, no?, com comentes, i suposo que era l'única opció que tenies, no?, per tal de poder anar a la feina, a estudiar. No hi havia res més a prop ni més fàcil, no?
No, exactament. A més, era l'opció més econòmica i més viable per la meva situació.
Mm-hmm. Clar, quan vius en un poble així, no?, a un micropoble que es diu, per qualsevol cosa necessites doncs el cotxe o el transport públic per desplaçar-te, i et tornes també, pot ser, una mica més previsor, oi?
Sí. Malauradament, el fet de viure en un poble t'obliga a gestionar els horaris, ja que el transport públic és escàs. Suposo que també a les empreses no els surt gaire rentable el fet de posar moltes línies de bus o de tren. És per això que has de gestionar molt bé l'horari, sobretot a l'anada i la tornada. I t'obliga això a ser més autònom, a gestionar-te el temps, i sí.
Exacte. Suposo que portes tota la vida vivint al mateix lloc, no? És així?
Sí, exactament.
Sí, perfecte. I clar, de petit, anar a l'escola seria més o menys doncs el mateix dilema, no?
Sí. Per anar a l'escola per sort, disposava de servei de transport escolar que em portava des del poble fins a l'escola o bé des del poble fins a l'institut.
Mm-hmm. T'hauràs acostumat... Ara, sí, digue'm.
Ara sí que és veritat que la dificultat és més notable, el fet de desplaçar-se fins a la universitat, perquè ja obliga a fer transport amb el cotxe, amb el tren, i és més difícil de gestionar els horaris, sí, sí.
Clar, t'hauràs acostumat amb tots els anys que portes fent desplaçaments, però tot i així encara deu cansar, no?
Sí, sí, sí. Sobretot el fet de despertar-te aviat, de tornar tard a casa, és el problema que patim en el nostre dia a dia. Que gairebé surts a les 6 del matí i no tornes fins a les 11 i mitja de la nit.
Déu-n'hi-do.
I per estar amb els familiars i tal és una mica complicat.
Fins les 11 de la nit no arribes a casa tot el dia fora i pràcticament arribes a casa que ja has de tornar a marxar.
Exacte, sí, 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 sí. És arribar, dutxar-se i dormir i tornar-se a aixecar gairebé, sí, sí, sí.
I en algun moment t'has plantejat canviar de poble, anar-te'n a algun altre lloc, anar a la ciutat...
Em vaig plantejar el fet d'anar a viure a Girona, per exemple, però també l'opció més viable econòmicament era això, ja que els trens, gràcies al bono aquest de trimestral, uh-huh, doncs em permet que l'opció més econòmica sigui aquesta.
Doncs, Moja, professor de pràctiques, espero que la teva feina t'estigui anant molt bé, segur que sí, i que si hi ha algun nen o nena que ha de fer trajectes tan llargs, tindran segur a la persona de referència a la que preguntar-li. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos els teus trajectes i la teva situació. Gràcies.
A vosaltres, i gràcies per tractar aquests temes. Que vagi molt bé.
I parlem ara i ens fem una pregunta perquè, clar, què és per vosaltres tenir èxit? Segurament, potser no, però segurament us haureu fet alguna vegada aquesta pregunta sobre què és l'èxit. I per moltes persones, doncs, l'èxit són coses ben diferents, no? Pot ser que per una persona siguin coses tan bàsiques com estar tranquil en el dia a dia i per altres persones, en canvi, sigui alguna cosa de més valor, més ostentós, no podem dir, de diners, coses materials... Tot això depèn de la persona, de la personalitat en si que tingui cadascú. I avui volem parlar realment de què és aquest èxit, perquè, clar, realment, la paraula èxit, què és el que abarca? Doncs sobre el tema parlem amb el professor de Filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. David, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Clar, parlem de l'èxit, però realment ningú ens ha dit i ningú sap què és l'èxit en si, no?, per si sol.
Sí, saps què passa? Que sovint fem servir les paraules amb un significat que està relacionat, però no és exactament el mateix. Amb la paraula èxit passa el mateix. Si ens hi parem a pensar, no sempre quan parlem d'èxit ens referim exactament al mateix. Jo diria que hi ha dos tipus d'èxit, o dues maneres, diguem, dos significats que li donem a la paraula èxit, que són diferents i que convé diferenciar. Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal, és a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. Això és un èxit. Un èxit des d'un punt de vista individual. Naturalment, cadascú, a veure, aquestes fites o aquests objectius poden ser més o menys ambiciosos, això ja depèn de cada persona, però quan parlem d'èxit en aquest sentit individual, el que volem dir és això, una persona ha tingut èxit o jo mateix puc pensar que he tingut èxit amb alguna cosa que he volgut emprendre i me n'he sortit, senzillament és això. Ara, també moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha fet molts llibres. o que una pel·lícula ha estat un èxit, el que volem dir és que l'han vist molta gent i que ha estat, en fi, que molta gent doncs ha volgut veure la pel·lícula, etc. No? Doncs això mateix passa amb un cantant, amb un, en fi, etc. No? És a dir, l'èxit des del punt de vista social té a veure amb això, té a veure amb el reconeixement dels altres. També abans tu parlaves de fer diners, bueno, fer diners, diguem, també té a veure amb aquesta acció social, perquè al final el fer diners es pot veure com una manera, com quelcom que normalment implica també un reconeixement dels altres. Per tant, aquesta dimensió més social, que vol dir, que ens referim a l'èxit, en el sentit de dur a terme quelcom que mereix l'aprovació, diguem-ne, dels altres, de les persones que ens envolten, i per tant sol comportar moltes vegades en aquesta societat que vivim de consum, sol comportar diners, i sol comportar fama també. Mm-hmm. Sol comportar ser una persona coneguda, ser una persona cèlebre, però són molt diferents, i sobretot perquè l'èxit social realment no el controlem, no el podem controlar perquè depèn de depèn dels altres. I llavors per això és molt important distingir les dues coses. Una cosa és l'èxit a nivell individual, que és doncs fixar-se uns objectius, unes fites, i anar-les assolint, això és tenir èxit. I una altra és, quan parlem d'èxit i ens referim a que allò que fem doncs sigui reconegut pels altres i per tant doncs ens comporti, pot ser diners o pot ser també clarament fama i celebritat.
Mm-hmm. I en quin moment aquest èxit deixa de ser un èxit? Té aquests riscos de passar a ser alguna cosa negativa?
Sí, perquè jo diria sobretot amb l'èxit social, és clar, s'ha de tenir en compte que és molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres, i va i ve. És a dir, és moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixar de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja se n'ha saturat i prefereix un altre. Mateix passa amb la moda, en general. És a dir, aquest tipus d'èxit social va i ve. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? Perquè, és clar, això llavors, diguéssim que suposa un xoc per la persona, no? Però és que realment, de la mateixa manera que va, pot venir, saps? Uh-huh. I, a més, és impredictible. Això que diuen, la forma de l'èxit, en aquest sentit social, realment no existeix, no? Doncs sempre s'expliquen els grans productors de Hollywood que hi haguessin pogut tenir la fórmula d'èxit, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits, doncs perquè hi apareixen els actors o les actrius que en aquell moment són més ben valorats, del tipus d'història que s'explica, fins i tot per la música, és a dir, posen tots els ingredients com si fos una recepta de cuina, i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs. I en canvi, una altra pel·lícula que s'ha fet en quatre quartos i que ni els que l'han fet no pensaven que tindria, en fi, que l'haurien quadrat, no, resulta que aquella és un èxit esclatat, no? I molta gent la va veure i funciona la corella i tothom va veure aquella pel·lícula que en principi estava destinada a ser una pel·lícula que passés una mica, diguem, desapercebuda. Però això vull dir que, esclar, l'èxit social és voluble, va i ve. Avui el tens, demà no el tens, i no perquè la persona hagi canviat. Un escriptor, un cantant, pot deixar de tenir èxit, no perquè el que estigui escrivint o el que canti sigui menys bo, simplement perquè el gust de la gent canvia.
Exacte, sí.
És una qüestió externa a la persona. Pot ser perfectament degut a això. És voluble i no es pot produir, no es pot predir. Per tant, el que jo crec que és important és que entenguem que no és una bona idea vincular el nostre èxit individual a l'èxit social. Què vull dir amb això? Vull dir, no és una bona idea fixar-se com a objectiu o com a fita a la vida tenir èxit social. Per què? Perquè això és quelcom que no controles, que és voluble, que no pots pronosticar de cap manera, que escapa totalment al teu control, i per tant, clar, si vincules el teu èxit, la teva satisfacció, la teva felicitat a assolir aquest tipus d'èxit social, diguem que té molts números de frustrar-se, no? de viure en la frustració.
Exacte.
Per tant, això sí, a mi em sembla important. Hem d'entendre que l'èxit social, que evidentment la gent que el tenen, doncs benvingut sigui, però és fantàstic, però, insisteixo, és voluble i no escapa totalment al nostre control, i per tant no ens hauríem de plantejar en realitat dins de les fites o els objectius que ens podem plantejar a la vida, que ens els hem de plantejar, perquè això és el que ordena una mica la vida, li dona un sentit de cada persona. No és una bona idea dir, no, jo el que m'he proposat és tenir èxit social. No, perquè, insisteixo, això està massa lluny del nostre control, del control de cada persona, depèn sobretot dels altres, i és massa voluble.
Mm-hmm. Abans comentaves aquest èxit de Hollywood, no? D'aquestes pel·lícules, i són moltes, per exemple, les preguntes que es fan a tots aquests artistes, actors, actrius, sobre quin és el secret de l'èxit. I les respostes són variades, no? Normalment alguns diuen unes coses, alguns diuen unes altres, però realment mai se sap la fórmula, no? Per tenir èxit. En aquest cas, clar, es refereixen a l'èxit social i parlem, doncs, dels gustos de la gent, però realment no hi ha un secret, no?, per tenir èxit.
No, és el que deia. Jo diria més enllà. No és que no sapiguem la fórmula d'èxit, és que no existeix, segurament. És que, entens, és un... No es pot... Perquè si existís, t'asseguro jo que... En fi, aquestes grans corporacions que estan al darrere, per exemple, Hollywood, no?, que hem parlat de Hollywood, hem parlat d'una gran indústria, però podríem parlar de tantes altres, eh?
Sí.
També la indústria de la moda i tantes altres, eh? I molts... Escolta, posant-hi i abocant-hi molts diners, i moltes vegades s'hi han enganxat els dits. I mateixos ho han reconegut, no? Ostres, ens pensàvem que això seria un èxit extraordinari i hem abocat una quantitat de diners extraordinària i en canvi no ho ha estat, no? No existeix. No existeix perquè, insisteixo, és que depèn totalment de la recepció dels altres, de qüestions que tenen a veure amb el boca d'orella, i són qüestions tan contingents que de vegades... poder repetir igual no t'assegura aquest èxit, perquè ja és un altre moment i per tant, doncs, en fi, els gustos poden haver canviat.
Depèn de molts factors.
Hi ha un element d'atzar, jo diria, en aquest tipus d'èxit molt important, i per això és el que deia, és a dir, per portar una vida raonablement feliç, raonablement, i satisfactòria, insisteixo, l'èxit a nivell individual no l'hauríem de vincular a aquest èxit social perquè és això, perquè no hi ha una fórmula. Si existís, t'asseguro que hi hauria gent que ja l'aplicaria.
Exacte.
I no és el cas.
Sí. I clar, en quin moment... Clar, suposo que és positiu, no? Com abans dèiem, posar-se reptes, posar-se objectius per poder aconseguir-los, no? Però, clar, l'èxit personal també arriba un moment que pot ocasionar frustració, no? Si una persona diu, per mi l'èxit seria aconseguir, jo què sé, treballar a tal lloc i aconseguir tenir una posició tal, X, no? Això, al final, és un èxit personal, però també depèn de molts factors i de molts tercers. Aquí també pot sortir aquesta frustració i aquesta sort que no només depèn de tu.
Sí, tens raó. És a dir, a veure, ja he dit que els dos sentits d'èxit estan relacionats, i tens tota la raó que l'èxit individual, l'assolir una fita individual, requereixes no estar totalment al teu abast. És a dir, requereixes una mica que el món col·labori una miqueta. Això és cert. El que passa és que no és tan atzarós o està tan fora del nostre control com en el cas de l'èxit social. Diguem una mica, la clau de tot plegat, i no gens fàcil, és saber-se posar fites. És a dir, has de buscar fites que, d'una banda, motivin, però d'una altra banda, siguin assolibles. Clar, si un es posa una fita que realment és gairebé impossible que la pugui assolir, tens la frustració garantida. D'altra banda, posar-se fites molt i molt, molt, molt i molt modestes per por, diguéssim, a no assolir-les, dir, va, jo posaré una fita molt senzilla, això tampoc és un passaport a la felicitat, això també genera la frustració, que és la inversa, de dir, sí, sí, he assolit el que volia, però, esclar, en realitat no el que volia, sinó que simplement m'he posat unes fites molt i molt modestes perquè no confio massa en les meves capacitats. Per tant, al final és trobar un equilibri. Has d'anar-te posant fites que siguin relativament ambicioses, però al mateix temps i et motivin, i realment tu, diguéssim, en cas d'assolir-les, doncs realment et faci sentir especialment bé, però, ja dic, han de ser relativament ambicioses, però al mateix temps assolibles. I tens tota la raó que sempre, sempre depenem una mica. És a dir, no tenim mai el total i absolut control de l'assoliment de la fita, encara que sigui fins i tot una fita modesta.
Exacte.
No ho sé. Escolta, vull anar a la fleca perquè necessito fer una gestió de la feina que la sé fer bé, i ja tinc assumit que la faré, resulta que arribo de feina i no funciona, se fa espatllar l'ordinador, per exemple. És a dir, això
sí,
és un exemple molt trivial, però dir que de vegades, com tu dius molt bé, és cert que també l'èxit individual depèn dels, ja no només dels altres, sinó també una mica del món, de que les circumstàncies del món t'acompanyin. Però no tant, diguem, és una qüestió de grau, però és important, no tant com en el cas de l'èxit social.
Exacte. I ja per acabar, David, què és l'èxit per tu?
Bé, l'èxit és això, és jo l'entenc més en el sentit individual. És a dir, quan un es proposa unes fites i les va assolint. En el ben entès del que dèiem, han de ser fites que t'il·lusionin, que tu els hi donis un valor, diguis, home, és important, em sembla important, em sembla valuós assolir això, també entenent el que t'has dit al final, que em sembla molt important, i ser conscient també que en el fons l'assoliment de fites personals té una part molt important de responsabilitat de la persona, i per tant és just i correcte que la persona se senti satisfeta quan les assoleix, però també hi ha un component extern, hi ha un punt de sort, diguéssim, que el món ha de col·laborar una mica, i també és important ser conscient d'això, perquè de vegades això també ens ajuda una mica a valorar els altres. Potser altres no han tingut el mateix èxit que tenim nosaltres, per exemple, parlem de l'èxit professional, no? Fites relacionades amb la feina, i convé analitzar-lo, perquè potser de vegades hi ha persones que no han assolit aquestes fites perquè no han tingut aquest puntet de sort, o el món no ha acompanyat tan bé, no? Diguem, les circumstàncies no els han estat tan favorables. Doncs això també és important, quan nosaltres assolim èxit, ser conscients que hi ha també un component, no? Que, diguéssim, a més a més, el teu esforç, la teva capacitat, les teves habilitats, la teva dedicació, que això és molt important, però que també hi ha un component d'això que no controlem, que depèn una mica de que les circumstàncies ens siguin més o menys favorables, i per tant, a l'hora de jutjar els altres, sobretot jutjar els que potser no han tingut tant èxit, hem de ser conscients d'això, perquè de vegades la gent no és que no tingui èxit per falta de dedicació o falta d'esforç, sinó simplement perquè potser en el seu cas les circumstàncies no han estat tan favorables.
Això mateix, sí, tota la raó, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per inspirar-nos una miqueta amb aquest èxit i amb aquesta conversa que hem pogut tenir. Així que a partir d'ara tots pensarem una mica més sobre què és l'èxit, si en tenim o si no, i quin és també l'èxit que volem aconseguir, si és el cas que tenim objectius d'ara en endavant. David Pineda, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i salut i èxit.
Això mateix, gràcies. I d'aquí una estona encarem la recta final del programa parlant de l'autisme. No marxeu.
amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Me parece que desde que hubo el sorteo ha cambiado día a día el tema. Me parece que el 50-50 está casi en la mente de los fans.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez. Los solos hay gritando por
ahí. Más cuánta estrada. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de l'autisme aquí, al matí del cap de setmana. Atenció. I atenció amb el que expliquem ara, perquè només un 15% de les persones autistes viuen una vida independent. A Catalunya, una de cada 81 persones té autisme i la majoria dels adults, un 85%, no poden emancipar-se. A més, un 90% de les persones amb autisme estan a l'atur i això suposa un fre per la seva autonomia. En parlem sobre el tema amb la Maria Portella, que és doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de l'autisme i és que, a més, també ets mare d'un fill autista, no?
Exacte. Tinc un fill de 16 anys actualment i el van diagnosticar quan tenia 7 anys, sí.
Clar, vosaltres, tant les famílies com des de les institucions, demaneu més suport per poder tenir una vida independent, noi?
Sí, sobretot el que demanen les famílies, generalment, a través de moltes associacions que fan una gran feina aquí a Catalunya, és que es reconegui aquesta condició, que es visibilitzi, i a partir d'aquí, doncs, fer reivindicacions perquè es té aquesta imatge de que l'autisme es cura als 18 anys, no? Perquè moltes persones amb un diagnòstic de quan eren petits ja no tornen a rebre atenció per el seu diagnòstic quan arriben a l'adultesa, i això fa que estiguin invisibilitzats i que, com tu molt bé deies, doncs els sigui pràcticament impossible comptar amb ajuts, comptar amb suports que els permetin poder adaptar-se en aquest entorn que és tan hostil per ells.
Clar, una de les coses que ara doncs, comentaves, no, també, és el fet de que quan es troben en l'edat infantil, no, abans dels 18 anys, sembla ser que estan més protegits, no?, que no pas després, un cop són adults. Això és cert, exacte, no? Se senten desprotegits, en certa manera.
Sí, sí. De fet, tenim dades d'això, fins i tot, que remarquen això, no? És a dir, podem arribar a tenir uns percentatges de diagnòstic quan tenim de 0 a... no, de 2 anys, diguéssim, això, 14, 15 anys, que després van disminuint, sobretot també amb la segona adolescència, perquè ja no es fan diagnòstics, però és que es perden aquest diagnòstic, és a dir, no es fa la derivació. I quan arribem a l'adultesa és que pràcticament desapareixen. I un percentatge baixíssim el que acabem trobant a les administracions públiques d'autisme.
Mm-hmm. Sí. A més, també una cosa que són fets, no?, és que les feines són limitades i no es garanteix que es puguin fer amb les condicions que necessiten. Sí que és cert, doncs, que els hi donen aquesta feina, però alhora no els tracten, no?, potser, o amb les necessitats realment que necessiten i que són bàsiques per tots ells, no?
Exacte. Quin és el gran handicap? Que no es comprèn l'autisme. L'autisme fins ara es pensava que eren persones que estaven tancades en si mateixes, que no miraven els ulls, que no tenien interès en les relacions socials. I el que sabem ara, i la neurociència això ens hi ha ajudat moltíssim, és entendre que és realment un espectre, que no hi ha dues persones autistes igual, però sí que tenen una sèrie de coses comuns, que és aquestes dificultats per adaptar-se a l'entorn perquè el perceben de manera diferent. Clar, a l'hora de pensar feines per a aquestes persones, doncs s'ha d'adaptar una mica l'entorn laboral. Això hi ha molt poques empreses que ho facin, no perquè no vulguin fer, potser, però sobretot és perquè ho desconeixen. Uh-huh. Quines són aquests entorns més afavorables per l'autisme? Doncs que no hi hagués canvis de rutina, que tot estigués molt ben anticipat, que no, realment no hi hagi dobles sentits a la feina, que puguin tenir moments per descongestionar aquesta sobreestimulació que tenen les persones autistes, no? Perquè tenen un cervell que els funciona com de manera massa hiperactivada constantment, no? Esclar, això no passa. Hi ha molt poques empreses que tenen això en compte i quan ells accedeixen a alguna feina, doncs tot sovint no l'aguanten, tot sovint se'ls fa fora, tot sovint perden aquella oportunitat que havien tingut durant en el moment que l'havien trobat aquella feina.
Mm-hmm. I com a doctora en neurociències, doncs també li hem de preguntar, perquè ara comentava el fet de que doncs, no hi ha dues persones autistes iguals, que una gran part de culpa és del desconeixement, perquè com funciona realment el cervell d'una persona autista? Què és el que hem d'entendre i què és el que potser desconeix la societat en aquest cas?
Mira, per dir-ho així de manera fàcil i entenedora, ens hem d'imaginar que les persones neurotípiques, no, la majoria de les persones, quan se'n desenvolupa el cervell, sí que hi ha un sobrecreixement quan som molt petits, quan estem aprenent totes les coses, el llenguatge, les normes socials, la convivència, i després, amb els anys, aquest cervell es va especialitzant i es van eliminant tot de connexions que ja no són necessàries i que teníem quan érem petits, no? Aleshores, clar, tenim uns cervells, quan ens fem joves o quan ens fem adults, que són molt especialitzats i molt automàtics, i per això podem fer moltes coses sense prestar-hi massa atenció. En el cas de l'autisme, amb molts processos que es donen en el neurodesenvolupament, el que veiem és que aquesta poda neuronal, que se'n diu, no?, aquesta, treure aquestes connexions que no són necessàries, no és tan efectiva com en els cervells dels neurotípics, i els acaba donant un cervell que està molt més ramificat i molt poc especialitzat. És a dir, costa molt que acabin tenint conductes que siguin purament automàtiques com la majoria de les persones neurotípiques, no? Mm-hmm. Què els fa això? Doncs que estan processant una quantitat d'informació simultàniament sempre. Això esgota, això desregula emocionalment, això acaba fent que tinguis irritabilitat, això acaba fent que tinguis tot aquest espectre ampli que fa que les persones autistes doncs, perceben la realitat de manera diferent i, a més, s'adapten de manera molt diferent en aquesta realitat, que tot sovint no s'hi adapten perquè no estan, el seu cervell no està fet per funcionar en aquesta societat o en aquest sistema de vida que està dissenyat per cervells neurotípics. No? Mm-hmm. Una miqueta el resum seria un cervell molt, molt ramificat i que no que s'acaba d'especialitzar en els processos del neurodesenvolupament necessari, no? Com la poda, la creació de sinàpsis, etcètera, perquè se'ls desenvolupa d'una altra manera, yeah, amb una gran càrrega genètica, i que fa que tinguin això, doncs, aquest processament, hiperprocessament de totes les, en tots els sentits, és a dir, la vista, el gust, el tacte, que això forma part de totes les característiques que formen part de l'autisme, no? Hipersensibilitat, dificultats amb les digestions, sobrecàrrega estimular, etc. No? Uh-huh. I en aquest sentit, això, per dir-ho així ràpid, podria explicar d'aquesta manera.
I està clar, doncs, que tampoc afecta a tots per igual, no? A totes les persones autistes. No. De la mateixa no, no, manera, què és el que podem fer nosaltres, no? Els neurotípics, com bé anomenes, per ajudar-los, per tal de que estiguin inclosos a la societat de la millor manera possible?
És una pregunta molt bonica, això, que acabes de fer ara. Doncs mira, sobretot, voler conèixer la diferència. A mi m'agrada molt aquesta frase de dir, conèixer ens fa lliures, no? Però conèixer la diferència jo crec que ens fa millors persones. Mm-hmm. La primera cosa que podem fer com a societat és acceptar que no som tots neurotípics, que tenim una diversitat de persones que mereixen el nostre respecte, no? Que no pel fet d'estar la majoria haguem de voler que totes les persones actuïn o es comportin de la mateixa manera, no? Això per un costat. I després, quan sabem que una persona té el diagnòstic, mai fer-ho servir com un insult. És a dir, ser autista és una manera de ser, quasi, és un desenvolupament diferencial d'aquest sistema nerviós que és el que ens permet conviure, i mai no ho podem fer servir com un insult. Mm-hmm. En aquest sentit, també, una altra cosa que podem fer com a societat és donar espai en aquestes persones, no? És a dir, no deixar-les excloses, perquè si tenen un bon suport, si tenen un respecte, si ells noten que són respectats, doncs són persones que amb unes característiques molt diferents, potser la majoria, doncs tenen potencialitats que es poden afavorir, que poden ajudar en aquesta societat. De fet, hi ha alguns autistes que parlen de que l'autisme no ha desaparegut amb l'evolució de l'espècie, perquè realment alguna cosa aporta l'autisme a la societat, no? Això és un pensament una mica més romàntic, però sí que m'agrada pensar que com a societat conèixer la diferència, acceptar-la, incorporar-la en la nostra manera de viure, doncs pot ser una cosa positiva. I això només es fa coneixent l'autisme i fent programes com el vostre, de donar-ho a conèixer i parlar-ne perquè la gent en sigui conscient.
I suposo també, Maria, que el fet de tenir un fill autista deu haver influït significativament, no?, també en la teva professió, no?, com a doctora, com a investigadora. No sé si va arribar abans una cosa que l'altra, però es van unir totes dues, no?
Sí, mira, jo fa molts anys que soc investigadora científica i sempre m'havia dedicat a la salut mental, sobretot a la depressió, i per tant el diagnòstic del meu fill és posterior. I com m'ha ajudat? Doncs adonar-me de que no en tenia ni idea d'autisme, tot i ser del RAM, diguéssim, no? Tot i ser de professió psicòloga, neuropsicòloga, en salut mental, també tenia aquesta idea antiquada, si m'ho permet, de l'autisme, no? Uh-huh. I em va costar molt entendre que el meu fill era autista. En aquest sentit, i ara, sense voler fer propaganda, per aquest motiu vaig escriure un llibre, no? Perquè vaig dir, si jo, que tenia accés al coneixement, m'ha vingut tant de nou, tenia tan poca idea, com què deuen passar amb les persones que són d'altres professions, que no tenen contacte amb la salut mental ni res, doncs és un daltabaix, eh? Perquè falta aquest coneixement a la societat.
Clar, clar. I sobre...
M'ha ajudat a poder entendre millor i poder fer aquesta divulgació científica, no? És a dir, potser tinc un coneixement que em permet entendre els resultats dels estudis científics i està raro a persones que no tenen potser aquest coneixement, no? I en aquest sentit, doncs, estic molt agraïda a les associacions i als centres de salut mental de joves i adolescents i això que em conviden tot sovint per anar a explicar com és aquest servei autista.
Entendre a les persones autistes i sobretot també de manera individualitzada a cadascun d'ells, perquè són tots diferents, no? Com sí. Explicaves, saber com és exactament cada persona que pateix aquest espectre autista. Maria Portella, doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer parlar sobre aquest tema des d'una perspectiva tan personal també que vius, imagino, en el dia a dia. Així que gràcies per parlar-nos des de totes dues bandes i donar-nos aquesta visió sobre l'autista i l'ajuda també, sobretot, que necessiten aquestes persones. Gràcies.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tal com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? Uh-huh. O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida, igualment, a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mm-hmm. mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Mm-hmm. Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dintre l'àmbit de les ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no? On tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas, distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no?, a esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así en los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya está con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena... Es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? La relación con la tecnología.
Uh-huh, claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero, por lo que respecta al ocio, la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales también destacados del consumo senior, ¿no? De hecho, tenemos, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, que 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro, lo que nos dicen los seniors es en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador, porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así
es. Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, es que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando en aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así sí. Así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Hombre, yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Es decir, hoy podemos ver a personas que oye, con 65 años, pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer. Porque, entre otras cosas, lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces, y después están los avances en medicina, yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no? Que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, un dia més, que acabeu de passar un molt bon diumenge. I nosaltres tornem aquí el proper cap de setmana amb més notícies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.